A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
I deixeu-me que us presenti ara una iniciativa de la que volem parlar, el Duros a quatre pessetes, i és que el proper 29 de maig la Societat Catalana d'Història Cultural celebra una jornada sota el nom d'Educar Avui, Educar Demà, mirades al nou currículum educatiu. I ens acompanya el Pere Poy, ell és el director de Col·loquis Catalunya Educació. Pere, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Benvingut al Duros a quatre pessetes.
Doncs estic molt bé i moltes gràcies per haver-nos invitat.
Escolta'm, què passarà el 29 de maig? De què va tot això, Pere?
Doncs esperem que passin moltes coses. En realitat, la iniciativa va començar l'any passat. Uh-huh. L'any passat, diguem-ho, ens vam dedicar a l'àmbit local. Ho vam fer-ho justament, crec que va ser el dia 18 de maig del 23. I vam organitzar una activitat centrada en l'educació a l'àmbit local i vam mostrar experiències de la ciutat de Barcelona. I, a més, sigui dit de passada, vam organitzar l'únic debat electoral que hi va haver en matèria d'educació entre les candidatures a governar l'Ajuntament de Barcelona. L'únic que va tenir totes les candidatures que en aquell moment tenien representació municipal. L'experiència va ser bona. De fet, les conclusions, una de les conclusions va ser repetir l'experiència, i un dels temes que es va plantejar va ser la qüestió del currículum educatiu, perquè el currículum educatiu, per a bé o per a mal, hem de reconèixer que està de moda. Uh-huh. Llavors, enguany ens plantejàvem això. Ens plantejàvem exposar què diu exactament aquest currículum, la versió que s'aplica a Catalunya en l'àmbit de les seves competències, i a continuació, no només això, sinó que diferents persones de la comunitat educativa que tenen una trajectòria que els acredita per poder parlar aportessin la seva mirada al currículum. I a partir d'aquí generar el debat que sigui necessari.
Debat n'hi ha molt, perquè de fet l'educació ha estat al centre del debat des de fa temps, i no precisament per bé. Queixes dels docents, resultats bastant dolents a l'informe PISA. Què passa?
Bé, doncs passa que segurament el sistema educatiu no és impermeable al que passa a la societat. La societat viu un canvi. El canvi necessita resposta i necessita eines, i el que passa en educació no és sinó el reflex, en primer, d'això, del canvi que s'està produint, i per un altre costat també ho hem de dir-ho, també hem de ser justos, perquè hi ha altres elements. La història recent, crec, de Catalunya, la història recent doncs també afecta a quins són els resultats que s'estan obtenint.
S'estan obtenint resultats doncs força dolents. Jo et volia preguntar quin moment viu l'ensenyament a casa nostra. Realment s'ha baixat tant el nivell o és una percepció potser una mica exagerada?
El nivell ha baixat, així no ho diu només l'informe PISA. Ara fa gairebé un any, el que passa que potser va passar una mica desapercebut. L'informe PIRLS, que en aquest cas valora comprensió lectora, doncs va ser a les portes de l'estiu de l'any passat, també apuntava que els resultats doncs eren uns resultats que anaven a la baixa, els índexs de comprensió lectora dels estudiants, dels alumnes de Catalunya. Llavors, PISA, que en aquest cas PISA és aquest últim informe, és un informe que no només era comprensió lectora, sinó que també hi havia la qüestió de les matemàtiques, doncs apuntava en la mateixa línia. Però de tota manera és una tendència, és a dir, això tampoc era nou. En realitat, bé, ara això és molt llarg d'explicar, però anualment es fan unes avaluacions de diagnosi, que això està establert de manera general per a tot Espanya, i llavors les comunitats autònomes fan les seves avaluacions de diagnosi, que ara van ser famoses la setmana passada per allò de que es van veure algunes proves en alguns centres. Doncs aquestes avaluacions de diagnosi anuals ja en recollien això, però i apuntaven aquesta tendència a la baixa. Per un altre costat, també s'ha de veure que venim, si volem mirar una mica en perspectiva, per poder també entendre quin és l'històric, nosaltres ja veníem d'una època en què això ja s'estava produint. És a dir, això no és circumstancial de l'any passat o l'altre. Per un altre costat, un canvi en educació, una situació en educació, no és fruit del que s'està aplicant o desenvolupant a l'aula enguany o l'any passat o ni tan sols l'altre. En realitat hi ha una línia històrica. Ara això potser ja no ens en recordem, però el 2010, justament el 2011 va ser, llavors es va aplicar el 2012, però el 2010 ja es va apuntar que s'havia de, se li va dir, fer una ofensiva de país per l'èxit escolar. Llavors es va definir el 2011 perquè els resultats ja eren baixos i es va aplicar del 2012 al 2018. Per tant,
no ens en sortim.
Des del 2000, segurament, aproximadament des del 2000, doncs tenim una tendència que no, en aquest cas tampoc es pot dir que sigui deguda al currículum, a aquest currículum nou, que en tot cas encara està a les beceroles de la seva aplicació. Per tant, aquest currículum no pot ser que sigui per pura lògica responsable. En tot cas, hi ha un històric. Tampoc hem d'oblidar, hem sortit d'una pandèmia. La pandèmia va comportar no només que durant uns mesos no hi hagués classes presencials i que s'haguessin d'improvisar coses que en aquell moment no es tenien preparades, sinó per un altre costat també va comportar que els dos anys successius les classes es va fer, l'assistència es va fer amb unes condicions que anaven canviant depenent de quina era la situació sanitària. Per tant, és lògic que d'aquelles situacions doncs es donin aquests resultats.
I al mig de tot això tenim els pobres docents que els hi hem de preguntar, estan preparats per tot aquest canvi? Els hi hem donat les eines necessàries per afrontar la docència com s'ha de fer avui en dia?
Jo ho plantejaria d'una altra manera. Hi ha un axioma bàsic en educació, que és que la qualitat del sistema educatiu depèn directament de la qualitat dels seus docents. Llavors, quina és la qualitat del docent en aquest moment? Mirem els sindicats que estan reivindicant mesures laborals, totes són necessàries, a més, no ens anem a posar amb això. Però una cosa que s'oblida tan sovint és la qualitat professional, és a dir, el procés de selecció. Quin és el nivell de selecció dels docents? És aquí on hi ha la qüestió. És a dir, quines són les competències professionals que es necessiten en aquest moment i si els procediments de selecció doncs s'estan realitzant depenent d'aquesta matriu de competències que creiem que són les necessàries per al docent que ha de fer front a les diverses situacions de l'aula i adaptar-se a les diverses situacions que es donaran. Evidentment, en aquell moment, això que parlàvem, pandèmia, per exemple, evidentment, en aquell moment ningú no tenia eines. De fet, es van haver d'improvisar moltíssimes coses i aquí va haver també l'enorme capacitat que van tenir els docents per poder improvisar i poder fer de la necessitat virtut. Més enllà d'això, davant dels canvis tecnològics, la tecnologia a l'aula, per exemple, o els canvis de valors que hi ha socialment o les noves professions que es plantegen, tot això s'estan donant, en primer lloc, s'estan donant les eines als docents per a que reciclin en aquesta direcció. Per un altre costat, una qüestió com el currículum s'està liderant degudament, això ho ha de liderar l'administració perquè és l'administració la que demana que s'apliqui. Això s'està liderant, la meva resposta així de ràpidament seria doncs, no suficientment. I per un altre costat, aquesta qualitat que es demana a qualsevol professió, aquesta qualitat s'està exigint en els processos de selecció. Això que dic pot ser també fins i tot pot ser una mica polèmic, però és la qualitat que es necessita en aquest moment.
Escolta, Pere, hem parlat d'aquests col·loquis. Proper 29 de maig, com diem, organitzats per la Societat Catalana d'Història Cultural. Com es pot participar? Com es pot inscriure la gent en aquesta jornada? Què hem de fer per això?
Nosaltres això ho fem a partir de les 4 del dia 29 de maig, com dius. Ho fem a l'Espai Línia, això està situat al carrer Girona número 52 de Barcelona, molt a prop de Gran Via de les Corts Catalanes. Això ho fem en col·laboració amb Espai Línia i ho fem en col·laboració amb l'Institut Obert de Catalunya. Fixeu-vos, una institució és també una mica un dels valors que hem promogut, una institució privada, una institució pública. L'Institut Obert de Catalunya és del Departament d'Educació. Llavors, hi ha una inscripció que és necessària perquè la sala té un aforament limitat. La inscripció s'ha de fer en línia. Qualsevol persona que posi ara col·loquis Catalunya Educació 2024 al Google ho trobarà de seguida, perquè, per exemple, la Fundació Institut Ramon Muntaner se'n fa ressò, ho té publicat des d'ahir o abans d'ahir, a més, hi ha els enllaços per poder consultar el programa, per veure quines són les persones invitades. Com a persones invitades, per exemple, tenim l'Enric Prats, de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, tenim la Coral Reigí, l'antiga directora de l'Escola Virolai, vinculada a l'Associació de Mestres Rosa Sensat, tenim en Jaume Funes, és un pedagog, un periodista també reconegut, tenim en Xavier Massó, que és de la Fundació, és president de la Fundació Episteme, i bé, una mica, i tenim la directora de la del Diari de l'Educació, l'Anna Basanta.
Doncs tot això és el que passarà el proper 29 de maig, com dèiem. Si feu un Google, col·loquis Catalunya Educació, trobeu tota la informació, i hem volgut comentar amb el Pere Poi, que és el director. Pere, molta sort, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, i endavant amb aquests esforços, que al cap i a la fi l'educació és un pilar bàsic.
Bàsic de la societat d'aquesta i del futur. Educar avui, educar demà.
Gràcies, Pere.
Moltes gràcies.